Jessica Albiach, candidata d'En Comú Podem a la presidència de la Generalitat. Bon dia.
Molt bon dia.
També saludem l'Oriol Jové, redactor d'informatius que està seguint la campanya dels comuns. Hola, Oriol, bon dia. Bona.
Hola, bon dia.
Bon dia. I Francesc Marc Álvaro, bon dia.
Bon dia, emocionat de tornar a aquesta santa casa.
Quan feia que no estaves aquí?
Gairebé un any.
Gairebé un any. En Francesc Marc mantindrà, com sempre fem amb tots els candidats, un cara a cara a la part final de l'entrevista amb la Jessica Albiach, allò que anomenem distància de seguretat, i continuen nosaltres el Pere Mas, que serà l'encarregat de controlar que l'entrevistada, durant un espai de ronda de preguntes sobre el seu programa electoral, allò que anomenem la mascareta, no es passi dels 30 segons de temps. Avui, en el programa electoral d'En Comú Podem per aquestes eleccions, a la portada hi llegim el canvi que Catalunya mereix, amb lletres blanques sobre un fons de color lila, que diguem-ne és el color corporatiu, 135 pàgines, cap fotografia, és a dir, que és dens, i està dividit en 6 grans blocs. Model social, model econòmic, autogovern, revolució feminista, inclusió i equitat territorial. Ara parlem d'aquest tema, però de seguida... Però li vull preguntar, no em puc escapar, Jessica Albiach, sense preguntar-li per això.
Va néixer a les places aturant desnonaments. Sabem d'on venim i cap a on anem. Vam entrar a la institució per retornar-li a la gent l'esperança necessària en el present. Som classe valenta, gent treballadora, som diversitat i mescla.
Quina va ser la idea de fer un rap?
Doncs mira, és que quan, ja sabeu que quan ens posem a fer campanyes utilitzem tota la energia i la intel·ligència col·lectiva i, per tant, ara mateix no sabria dir-te en concret de qui va ser. El que sí que volíem també és que no fos una cosa exclusivament per aquesta campanya, sinó que fos l'himne d'En Comú Podem. No teníem cançó, per dir-ho així.
Es ve per quedar-se, aquesta cançó.
Ha vingut a quedar-se, i afortunadament. I a més, jo crec que, bueno, a mi m'agrada molt, i a més estic molt, molt agraïda a la Miraisa per haver col·laborat.
Els que tenim molta vergonya, encara que no ho sembli, ho va passar malament, ja sé que oblidat o no?
Bueno, jo crec que es nota una mica el videoclip, no se'n veu molt solta.
Però perquè no li agrada ballar, perquè no li agrada ballar en públic.
A mi m'agrada moltíssim ballar, però és cert que no estic acostumada a que m'estiguen mirant, gravant, mentre es balle, i per tant estava una mica tallada, ho he de reconèixer. Jo, en el fons, encara que molta gent no s'ho creu, soc tímida, i per tant a mi m'agrada ballar en casa, m'agrada ballar de nit quan ningú em veu perquè està amb les llums apagades. Però bueno, la veritat és que m'ho vaig passar molt bé.
Si algú mira els primers 30 segons, sembla un anunci de la campanya electoral de l'Ajuntament de Barcelona i d'Ada Colau. Està previst perquè Ada Colau és un actiu bestial del partit?
Bueno, és que Ada Colau és coordinadora de l'espai, bueno, és coordinadora de Catalunya en Comú. Òbviament, per mi Ada no només és un referent, sinó que jo crec que té, i ens aporta un gran valor polític, té un gran capital polític, i a més a l'Ada també li feia moltíssima il·lusió, vull dir que l'Ada sí que veiem com trapeja, i a més s'ho passa bé. Per tant, no és un anunci de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que és l'himne d'En Comú Podem, i jo crec que En Comú Podem, òbviament, és Ada, sóc jo i som totes les companyes que apareixen en el videoclip, i les que no apareixen també.
Es creu les enquestes?
Doncs mira, no és que no em cregui les enquestes, que ja sabem que és la foto fixa d'un moment, sinó que el que més em preocupa de les enquestes és aquest 40% que diu que no sap què votarà. I per tant, jo crec que no és que no em cregui les enquestes, sinó que crec que els resultats que tiren, no?, o que ens posen damunt la taula les enquestes, poden estar molt lluny del que en realitat després ens trobem a les urnes, perquè si no tenim una bona participació i aquest 40% d'indecisos que no saben què votarà es decanta cap a un costat o cap a l'altre, doncs jo no sé com acaben de fer les estimacions dels escons, també t'ho he de dir.
A l'enquesta del periòdico de la setmana passada, els votants dels comuns preferirien Salvador Illa que Jessica Albiach. Això s'ho creu?
Doncs mira, a mi em costa de creure meu, però, vaja, dit això, també és cert que el Salvador venia de ministre, per tant té un nivell de coneixement més alt. Jo crec que també ha hagut uns certs mitjans que li han fet un acompanyament perquè, bueno, que li han donat una gran benvinguda a Catalunya, diguem-ho així. Dit això, el que ens diuen les nostres enquestes, i a més jo crec que ho hem d'agafar amb tota la prudència del món, és que nosaltres com a espai ens consolidem, nosaltres tenim una tendència a l'alça, i també que quan la gent em coneix, perquè sí que és cert que jo era la candidata menys coneguda, doncs a la gent li va agradant.
I és un problema que Unides Podem sigui partit de govern precisament o els socialistes?
Jo no ho miraria en termes tan electorals, sinó que ho miraria en termes de país. Menys mal que està Unidas Podemos al govern central, menys mal. Per què ho dic això? Doncs perquè si no ara mateix, amb la que està caient, ens podríem trobar doncs, que ja ens han retallat les pensions, per exemple. No haguéssim pogut pujar el salari mínim, perquè hem vist com hi ha hagut reticències per part del Partit Socialista. Ara estem batallant doncs, per tindre ajudes directes als comerços, a les empreses, a les pimes, perquè estem veient que això és encara el que faltaria per eixamplar aquest escut social, però no només això. A mi em preocupa molt el que està passant amb la llei de regulació de lloguers. Estem veient com el Partit Socialista va votar en contra d'aquesta llei per regular el preu de lloguer al Parlament, dient que era una qüestió de competències, i ara que ha arribat el moment de tirar-ho endavant des del govern central i des del Congrés, ens trobem en què el Partit Socialista doncs, ha amagat l'esborrany, perquè a més tenim grans diferències al respecte, i a mi em preocupa i no entenc per què el Partit Socialista, amb aquesta situació tan difícil que estan travessant les famílies, on a més veiem que molta gent està perdent la feina.
I té alguna explicació de per què ho fa?
Bueno, jo crec que ells no volen que els grans tenidors posen una part del seu habitatge a lloguer social. Estem veient que aquest és un punt gran de discrepància. Ells no volen que aturem els desnonaments no només durant la pandèmia, sinó també de manera permanent per totes aquelles famílies en situació de vulnerabilitat que no tenen alternativa habitacional. Estem veient que ells tampoc volen promoure doncs, que no hi hagi pisos buits, sinó que es posen a lloguer perquè consideren que quan més pisos buits n'hi ha, més puja el preu de lloguer. En definitiva, ells estan molt reticents a aquestes propostes, que no només són nostres, que aquí vull posar en valor la feina del sindicat de llogateres i de la resta d'entitats, i crec que ells saben doncs, que seria un problema si ells fessin públics o públiques aquestes discrepàncies.
Ara parlem del tema també econòmic i ja tot plegat quan fem la mascareta amb el Pere Mas. Què li sembla la gestió de Salvador Illa al capdavant del Ministeri de Sanitat?
Jo crec que no hauríem d'aprofitar la gestió dels diferents governs, tampoc el del govern de la Generalitat, per tirar-nos les xifres al cap. Crec que, i més en la primera onada, era una situació sobrevinguda.
Em dirà el mateix per Alba Vergés, per entendre'ns?
Bueno, jo contra la gestió en concret de l'Alba Vergés no, diguem que no he atacat. El que sí que he dit és que no he entès algunes decisions, com per exemple externalitzar el sistema de rastrejadors a Ferrovial per 18 milions d'euros quan crec que s'hauria d'haver reforçat la primària, o que no entenc per què estem pagant el preu més alt de tot l'Estat per cada pacient que derivem a les UCIs de les clíniques privades. El que és estrictament la gestió de la consellera, jo no he dit res més enllà de, òbviament, les picabaralles del govern, crec que han impedit moltes vegades posar l'energia on s'havia de posar i han generat incertesa i desconcert entre la ciutadania.
La seva intenció, una cosa, un fet molt important, avui ara em discutia aquest matí amb l'Oriol Junqueras, que és el tema dels pactes. És a dir, jo crec que la gent, quan ha d'anar a votar, sí, ha de saber exactament en qui pactarà i en qui no pactarà cada partit polític. I a mi em sorprèn que hi hagi molts partits que, és a dir, que avui, per exemple, Oriol Junqueras, i després li he dit que no diguin si faran presidentes a Laura Borràs, si Laura Borràs és qui guanya les eleccions. És a dir, jo li pregunto, aviam, la seva intenció és clau, ha dit reiteradament, és formar un govern d'esquerres.
Sí.
Amb quins partits?
Doncs també ha sigut molt nítida. I a més jo crec que, i ara vaig a contestar-te, crec que la ciutadania necessita més veritat, més honestedat i més sinceritat que mai. Tenim un clima antipolític que fa por i que això només el que fa és que es consolida i que creixi l'extrema dreta. És molt preocupant que la gent no se senti representada al final per les persones a qui voten. També necessitem, per tant, connectar amb la ciutadania, i crec que la millor manera és, primer, sent clars, nítids i transparents, i segon, parlant també de les coses que li preocupen a la gent i no dels rifirrafes, moltes vegades, de misèries polítiques entre els partits. Dit això, nosaltres, amb qui ens volem posar d'acord, és amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana i, òbviament, clar, nosaltres.
Va. La CUP, no.
Bueno, és que la CUP estem veient que està més a prop de Junts per Catalunya ara mateix. Quan escoltem, a veure, també és cert que a vegades escoltem una cosa per la nit i al matí següent escoltem la contrària. Això. Però, en general, jo les declaracions que he escoltat tant de la senyora Sabaté com del Carles Riera en els diferents debats han estat més a prop dels posicionaments de Junts per Catalunya, i ells mateixos així ho han dit. Nosaltres volem un govern amb Junts per Catalunya, i ells diuen, on nosaltres marquem el pas social, per dir-ho d'alguna manera, o les polítiques socials del govern.
D'acord, per tant, m'està dient que Esquerra Republicana està més a prop del PSC que de Junts per Catalunya?
No, jo te diria que Esquerra Republicana està més a prop nostra.
Que de Junts per Catalunya?
Segons estem veient aquesta legislatura, No, jo t'he dit, segons estem veient aquesta legislatura, i tant. Però, clar, tenim dos socis de govern que no es parlen.
Jessica, és a dir, perquè ens entenguem, és a dir, diu, CUP no, perquè està molt a prop de Junts per Catalunya.
No, no, però tant... són ells, no perquè jo els posi a prop de Junts per Catalunya. És que són ells els que diuen que volen pactar amb Junts per Catalunya.
I Esquerra Republicana vol pactar amb Junts per Catalunya?
Esquerra Republicana vol pactar amb Junts per Catalunya i a mi em preocupa sobremanera.
Però llavors sí que
em preocupa sobremanera perquè
a més... Amb el pacte sí que col·loques, Jessica Albiach, a Esquerra Republicana i no a la CUP.
Sí, sí, em preocupa sobremanera perquè Esquerra diu, si Laura Borràs fos d'Esquerra Republicana, no estaria a les nostres llistes. Això ho han dit. No sé si ho ha dit Oriol Junqueras o ho ha dit el senyor Aragonès, però això ho han dit. Si Laura Borràs fos d'Esquerra Republicana, ja no aniria a les nostres llistes i no seria la cap de llista. I la meva pregunta és, per què algú que se suposa que no és bo per anar a una llista d'Esquerra Republicana sí que és bo per ser investida presidenta de la Generalitat? No? Vull dir que aquesta pregunta també ens la podríem fer. La CUP, què passa amb la CUP? Doncs, òbviament, amb les companyes de la CUP tenim molta proximitat en termes socials i en termes econòmics, però també és cert que en el tema nacional nosaltres considerem que la taula del diàleg és l'única eina a través de la qual s'han de canalitzar. No és la solució, és l'eina a través de la qual s'han de canalitzar les solucions per al conflicte polític, i la CUP no està en aquesta línia.
Imagina's que el PSC i Esquerra empaten en escons. Què faria abans, president? Jessica Albiach, Salvador Illa o Pere Aragonès?
Jo crec que hem de parlar de programa. I sobretot també, això no va de qui queda primer. Això va de qui és capaç de sumar. No? Jo crec que aquí hem d'entendre que no va servir de res que Inés Arrimadas tingués 36 escons al 2017. Absolutament de res.
Però, per exemple, PSC i Esquerra, diu, sí. PSC i Esquerra i Comuns, però PSC i Esquerra s'han empatat mútuament amb la qual cosa que fem.
Bueno, jo la pregunta que em faig és per què el que serveix per el govern central, per exemple, no serveix per Catalunya. Perquè Catalunya no es mereix una aliança, un acord de les esquerres. Perquè si mirem Esquerra Republicana, va investir a Pedro Sánchez. Si mirem Esquerra Republicana, amb la seva col·laboració i la seva generositat, i jo vull posar-ho damunt la taula, hem pogut tirar endavant uns pressupostos generals de l'Estat.
Però estan d'acord amb el que diu Jessica Albiach, que hi ha coses que tampoc se'ls poden entendre. Diu un llenguatge més clar que la gent ho pugui entendre. Llavors, com pot ser que diguin sí, amb el PSC sí que ens apropem més, tenint en compte que el número 3 de la llista és una persona com qui va ser líder un dels líders d'Unió Democràtica, que és Ramon Espadaler, i en canvi una persona com és la Dolors Sabater de la CUP, que recordem, formava part de Guanyem en Comú Badalona, no.
Sí. També t'he de dir que el senyor Espadaler té una capacitat d'incidència bastant limitada en les polítiques del Partit Socialista. No sé si ha sigut suficientment clara.
No va ser tan clara que no sé si li farà molta gràcia escoltar això, no Ramon Espadaler, sinó Salvador Illa.
Bueno... Jo què vols que li faça?
No, res. No. En tot cas, ha de pactar amb el Salvador Illa, que acaba de dir això del número 3 del partit.
A veure, que són forces diferents, jo crec que està clar. Estem veient, per exemple, i parlem del govern central. Què està passant amb la monarquia? Què està passant amb la república? Doncs que nosaltres som una força republicana i ens estem trobant no només que el Partit Socialista no és una força republicana, sinó que és monàrquica, sinó que te diré més... No vol investigar la corrupció de la monarquia. Que això ja no va ni de republicans ni de monàrquics. Això jo crec que va de transparència. I tant que som una força diferent a la del Partit Socialista. Però crec que podem trobar punts d'acord, igual que en el programa de coalició que tenim al govern central.
Però llavors, per què no va governar, per exemple, Esquerra Republicana a Barcelona, com va ser la llista més votada?
Bueno, perquè Esquerra Republicana volia governar amb Junts per Catalunya.
I vostès van preferir acceptar els vots de Manuel Valls.
I qui és ara el soci de l'Ajuntament de Barcelona?
No, ara sí, però en aquell moment.
No, no. És a dir, qui és el soci del...
Home, sí, però jo li pregunto. És a dir, l'alcaldia de Barcelona es va aconseguir amb el vot d'una dreta, diguem-ho, o d'un partit que coneix vostè bastant bé, que es diu que és el partit de Manuel Valls.
I que no ha pintat absolutament res ni ha condicionat cap ni una de les polítiques.
Però això no vol dir que es va pactar en aquell moment, que es va acceptar.
No es va pactar. No
es va acceptar.
Ell va donar els seus vots i nosaltres vam tirar endavant, senzillament. Però que els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, que la connexió del tramvia per la Diagonal, que les polítiques d'habitatge i que tota la resta de polítiques es tira endavant amb Esquerra Republicana, i fins i tot te diré més, en l'anterior O sigui, l'anterior exercici amb els vots també de Junts per Catalunya, això és així. I te diré més, en el meu cas, per exemple, al Parlament, com a presidenta del grup parlamentari, nosaltres, malgrat totes les diferències amb el govern de la Generalitat, hem permès que hi hagi pressupostos a Catalunya. Jo crec que n'hi ha alguns temes, no? I en aquest cas, els pressupostos per Catalunya, era important sortir de la pròrroga, i també te dic, menys mal, perquè amb aquesta crisi tan bèstia, doncs necessitàvem tots els recursos.
Ara sí, li pregunto per mesures concretes del programa electoral, i comencem ja. Pere Mas, vinga, va, 30 segons a la resposta, si és possible, Jéssica Albiach, amb totes les preguntes que podem fer. Per exemple, comencem parlant de...
Quin instrument vols que faci servir?
Ahir el Tian Riba va utilitzar amb Alejandro Fernández, va utilitzar un xiulet.
Jo porto aquí, li deixo triar a la senyora Albiach.
Amb una bossa de plàstic d'aquestes que s'han de reciclar, i Maria
Calabaristo.
Vens atreçat, uau.
Hi ha l'opció, trompeta.
Està bé.
O l'opció xerrac. Què prefereixes?
Això m'agrada, el xerrac.
Sí, xerrac. Sí, el xerrac està molt bé.
Xerrac, intentem no fer-lo servir, per tant, ajustem-nos els 30 segons. Perfecte,
sí, sí, sí. Per exemple, amb el tema de salut, no posaré jo la gent contra l'espai a la paret de no ser una xifra, si no l'ajudaria, però el PIB de Catalunya del 2019, que és l'últim any que tenim xifres definitives, sap aproximadament quin és?
El PIB de Catalunya, jo diria que està al voltant d'uns 220.000 euros.
220.000 milions.
Ho diré, això, 220.000 milions d'euros.
Són 236.000 milions, però, vale. però molt bé. Això és el 7% del PIB, que vol dir més de 16.000 milions d'euros. Sap quin és el pressupost actual de salut, aproximadament?
Al voltant d'uns 11.000 milions.
No, va ser 9.600...
No, però eren 9.600 en els pressupostos, però després, amb el fons Covid i amb els extres que hem posat per la situació extraordinària, hem arribat a 11.000.
Com aconseguiria 7.000 milions més d'euros, per exemple?
Doncs mira, tenim per un costat fons Covid, per un altre costat tenim, no, que són 3.200 milions d'euros, per un altre costat tenim els fons europeus. Els fons europeus són 140.000 milions d'euros i Catalunya és el segon territori de l'Estat que més en rep. Vam fer una reforma del sistema, bueno, una reforma fiscal, que això ens donaran 550 milions d'euros quan tots els impostos es posen en marxa. Cada any tenim també treballada, bueno, més que treballada, estem treballant una reforma del sistema de finançament, perquè el que tenim actualment és absolutament greu, i acabo.
Sí.
Si fem un 2,2% de dèficit, que és el que podem fer ara mateix, això són 5.000 milions d'euros.
Apujarà impostos?
Jo crec que ara, després de la reforma fiscal que vam fer, farà no arriba un any, el que toca és posar-los en marxa, i per a mi ha de ser el gran any de la fiscalitat verda. Tenim el dels vehicles contaminants, que no està activat, s'ha posposat per la pandèmia, i tenim el de vaixells i el de les empreses contaminants, que s'han de desenvolupar.
En tot cas, demanaran una reforma al sistema de finançament per això?
I tant, estem treballant en aquesta reforma. Està caducat el sistema, és injust, ens té agreujades. Estem treballant, a més, amb les companyes del País València i de les Illes, i solidaritat, però dos condicions. Ordinalitat, és a dir, no pot ser que rebem els últims de la taula, i, òbviament, no amb territoris que fan dumping fiscal.
Per tant, és una qüestió que depèn del govern espanyol, no oblidem pas això no depèn d'aquí. Per tant, i del qual formen vostès part.
I tant.
I llavors?
Llavors, ja li dic, estem treballant amb les companyes del País València i de les Illes per portar-ho al govern central i per negociar.
Els programes electorals porten tots els programes electorals, el porten moltes promeses, i sobretot moltes promeses que després s'hi arriben a manar, moltes són il·lusions, es queden al camí, no? Per exemple, reduir per sota dels 3 mesos l'espera de totes les intervencions quirúrgiques i a menys de 3 setmanes les consultes per un especialista i les proves no urgents, diu el programa electoral. I això com es fa?
Doncs això es fa amb un retorn de bates blanques. Mira, aquí tenim uns professionals sanitaris que són de primera, però que per fer la mateixa feina que en altres territoris de l'Estat, per exemple, si comparem amb l'Aragó, cobren 700 euros menys. Això què vol dir? Doncs que prefereixen marxar a altres territoris de l'Estat, o fins i tot a Anglaterra o altres països al Regne Unit. Que hem de fer un pla de retorn de bates blanques, i això passa per millorar les condicions laborals de la gent.
Com es fa això? Perquè retorna,
doncs,
molt bé.
Doncs contractant, mira, tenim 5 infermeres per cada 10.000 habitants, quan la mitjana europea són 10 infermeres per cada 10.000 habitants. Per tant, mirem a veure...
Això val calés, eh?
Això val calés.
I com es fa?
Bueno, és el que li explicava, reforma del sistema de finançament, arribar als 5.000 milions d'euros...
Per tant,
el
primer que han de fer és convèncer el govern d'Espanya.
Sí.
I això ho veu possible que pugui passar en aquests moments?
Nosaltres ens comprometem a fer tot el que es pugui. També li dic, perquè a més moltes vegades crec que això també és important remarcar-ho, se'ns tira encara que no aconseguim tot el que voldríem, Bueno, jo el que vull explicar és que som 5 ministres davant dels 17 ministres del Partit Socialista. Per tant, si la gent al final vol que tirem endavant les nostres mesures, el que ha de fer és votar-nos més.
Et diu, constituir empreses o institucions públiques que produeixin els seus propis productes de farmàcia. Això vol dir crear una farmacèutica pública?
I tant. Tenim un problema. Bueno, alguns, però n'hi ha un problema i és, hem estat expulsant, centrifugant talent. Els recercaires moltes vegades han marxat a Estats Units, a altres països europeus. Podríem tindre aquí bueno, professionals de primera. Veiem com, per exemple, el Centre de Recerca de Biomèdica de Catalunya, que més durant la primera onada va ser clau per fer les proves PCR, ens estava reclamant, sisplau, 14 milions d'euros. 14 milions d'euros no és res. Pensem que pel circuit de Fórmula 1 ne destinarem 41. De veritat que hem de tindre la recerca i la innovació sota mínims?
Augmentar progressivament la despesa en educació fins al 7% del PIB. Aquí ens trobem el mateix, el pressupost d'educació.
Pressupost d'educació. Per a mi el gran problema que n'hi ha en l'educació catalana és la segregació. Sempre parlem de la segregació que n'hi ha entre concertada i pública, però també n'hi ha, i de fet se dona més, i això ho indica l'informe del síndic, més entre la pròpia pública en funció del barri en el que està situada i de la renda de les famílies. Per tant, pla contra l'abandonament escolar prematur, perquè tenim un 20%, això és el doble d'Europa, d'abandonament escolar prematur, i començar també a reforçar el 0-3, l'etapa infantil.
Molt bé, espera. Per tant, interpreto que l'escola concertada passaria al règim públic, perquè ens entenguem. Aquesta és la voluntat de...
La voluntat és anar internalitzant. Tenim una concertada que només és comparable a Madrid i que és una anomalia a la resta de l'Estat. Jo vull recordar que la concertada es va posar en marxa perquè durant la transició mancaven places de la pública i, per tant, es va concertar la privada. Ara hem d'anar... doncs creant una xarxa única pública.
Ahir Ada Colau va criticar les restriccions fetes per la Generalitat. Creuen que s'ha fet pel càlcul electoral, això? Les restriccions, canviem de tema, restriccions de mobilitat.
A veure, jo les restriccions voldria ser prudent. Crec que les restriccions són molt dures, crec que són necessàries que siguin molt dures, han d'anar acompanyades, òbviament, de diners perquè no caiguin els sectors econòmics, i és cert que a mi me preocupa que ara obrim una mica aquestes restriccions, les relaxem una mica de cara a una jornada electoral que no sabem quin impacte tindrà.
Ha trobat a faltar ajudes als autònoms?
He trobat a faltar ajudes als autònoms, i com li comentava a l'inici, no només per part del govern de la Generalitat, que ja vam veure el desgavell, sinó també nosaltres ara estem insistint moltíssim al Partit Socialista, però s'està resistint, però seguirem batallant perquè hi hagi ajudes directes.
I per donar quotes, per exemple?
Les quotes ara van relacionades amb l'activitat.
No? Una mena de moratòria estan fent ara.
Estan fent una moratòria.
Impulsar una declaració política per reconèixer Catalunya com a nació.
Sí.
No li sona molt bé, això?
No, jo crec que tenim un problema que arrosseguem des de fa molts anys, que genera molt de patiment. N'hi ha molta gent en Catalunya que el que vol és votar i poder decidir el seu futur amb tranquil·litat, i nosaltres el que proposem és una addicional específica en la Constitució espanyola que reconegui que Catalunya és una nació, i això, diguem, que contempla o quines portes s'obri.
Ja no dic el PSOE, ja no dic el PSOE. El PSC ho acceptarà, això?
Bueno, és que el PSC, amb carinyo, no? Una delegació del Partit Socialista. Avui... no? Ara, abans me deies, ja has dit això de l'Espadaler? Pues ara, quan sentin això, tampoc els farà molta gràcia, però s'ha de dir la veritat, o no? Per tant, ells teòricament també parlen de federalisme. Per a mi això és federalisme. Jo defense una república plurinacional.
Hauria preferit que els presos haguessin rebut l'indult abans de les eleccions?
I tant. Bueno, jo haguera preferit que directament no entressin a presó. I el que no estic entenent és aquesta dilació o aquesta tardança en resoldre un tema que és urgent, com és la de la llibertat dels dirigents independentistes.
És comparable a la situació de Carles Puigdemont i dels exiliats franquistes?
Jo crec que això ho va explicar molt bé el Pablo. Òbviament, jo crec que el Carles Puigdemont no té una situació en absolut comparable a la del rei emèrit, que era el que li estava preguntant en aquells moments el periodista, i la situació és diferent. Jo crec que Espanya és una democràcia il·limitada, incomplerta, imperfecta, però és una democràcia en comparació amb la dictadura que tenien els nostres avis i les nostres àvies.
Sí, perquè tinc la sensació que en aquesta qüestió Pablo Iglesias és més contundent que no pas la gent d'aquí.
No ho crec. El que passa que jo crec que sí que és cert que pot ser que sobta més que una persona que no viu a Catalunya faci aquest tipus de declaracions. Jo crec que són molt valentes i molt d'agrair.
Acabo de seguir, la meva part. Li agrada el futbol?
No massa.
No massa. L'Eurocopa és un esdeveniment masculinitzat que discrimina les dones i que pot provocar incidents perquè la testosterona campa al seu aire. Això ho ha dit una diputada de Podem Bilbao.
Pues li donarem la raó. No sabria dir-te, però si ho diu una de les nostres, pues davant del dubte, només dic, si ho sabés, pot ser la contradiria, si però com que no ho sé, jo li dono el benefici del dubte.
Home, no saps si és un esdeveniment masculinitzat que discrimina les dones i que provoca incidents, o pot provocar perquè la testosterona campa al seu aire?
La veritat és que no tinc ni idea en quin context ni a què es referia en això. Jo crec que el que sí que hem de fer és treure determinats comportaments agressius que moltes vegades ens trobem a l'esport, fins i tot a l'esport de base, i posar en valor doncs, tots aquests valors del treball en equip, de la solidaritat i de la generositat que també té l'esport, i jo crec que és el que s'ha de potenciar.
Són les 11 tocades. Ara arriba el moment de Francesc Marc Álvaro amb la distància de seguretat. Francesc
Marc Álvaro. Bon dia.
Bon dia.
No et parlaré de vostè perquè ens coneixem i quedaria una mica artificiós.
Us coneixeu? Però no, sí. Bueno, sí, coneixeu políticament.
Hem coincidit
en alguns llocs i, sí, per tant, quedaria una mica artificiós. Per tant, la primera pregunta és, té a veure amb el fet de que l'espai que tu representes ha tingut, diguem, unes certes batzegades. Recordo que va presentar a les eleccions dites plebiscitàries el senyor Rabell, després va presentar el senyor Domènech i ara et toca a tu. Aquesta inestabilitat d'un espai que, en canvi, té una figura tan forta com Ada Colau, per què es dona en l'àmbit del Parlament de Catalunya? Què passa?
Crec que no necessàriament és donar bandades que en cada legislatura n'hi ha un cap de llista. Vull dir, no és la primera força política, però entenc el que vols dir. Segurament som una força que porta 6 anys i que, bueno, 6 anys amb un munt de convocatòries electorals, jo ja he perdut el compte entre les generals, les catalanes, les municipals i les europees. Jo crec que aquí ja no sabem ni quants comicis s'han celebrat i, òbviament, això ha dificultat el consolidar alguns lideratges i més en la política catalana, on hem passat anys duríssims, amb moltíssima tensió, amb moltíssima polarització, i això, òbviament, l'espai també ho ha sofert.
La gent, molta gent no ho sap, però a mi em consta, m'ho han explicat persones que et coneixen, tu entres en aquest espai per la porta de Podem Catalunya.
Podem Barcelona. No existia ni Podem, exacte, Catalunya, imagina't.
Sí, sé que us trobàveu en alguns pisos, no teníeu local.
És veritat.
I em diuen que, sí, quan comença aquesta aventura, tu ets el sector errejonista. Que ara, diguem, Errejón està més, sí, enllà perquè ha fet més país, més Madrid, està més enllà.
Sí.
Explica'm quina és la diferència entre ser errejonista i pablista. Vull dir,
mira,
perquè en aquesta teologia,
sí,
em perdo.
No, això perdo. No és cap misteri, perquè, de fet, quan se celebra el Vistalegre 2, que és quan competeix Íñigo en Pablo, jo anava en Íñigo com a primera de la llista de Catalunya.
Sempre
i per tant jo vaig
als
formar
jefes amb el nom de pila, no? Vull dir, com em fa gràcia. Vull dir,
bueno, tenim una certa confiança, sí.
Val.
Jo en aquells moments vaig a la llista d'Íñigo perquè pensava que Íñigo tenia una sensibilitat especial amb Catalunya, o que entenia el fet nacional d'una altra manera, i el que s'ha demostrat és que no era ben bé així. Hem vist a Íñigo dir en alguns moments Catalunya me pilla lejos, i en canvi hem vist com el compromís de Pablo ha estat implacable. De totes maneres, a mi no m'ha agradat mai que em denominen o que m'etiqueten en funció del cognom d'un senyor, per molta confiança o per molt que me'ls estime, i també t'he de dir que per mi els processos interns dels partits comencen i acaben quan comença la campanya interna i quan s'acaben les votacions. A mi no m'ha agradat mai ser de corrents internes, a mi m'agrada formar part del gruix, diguem, de la majoria i del sentit general dels partits, i per tant, diguem que això forma part del passat i d'una època molt concreta que va ser durant la celebració d'aquell Vistalegre 2.
Per aclarir una mica, en termes així binaris, sé que és simplificador, en l'agenda nacional estàs més a prop del Jaume Sens o del Joan Coscubiela?
No m'agrada escollir entre dos senyors, perquè a més són dos companys.
Són
jo
idees,
Jo crec que... Que precisament la riquesa i la pluralitat del nostre espai reflecteix molt també la riquesa i la pluralitat del país. Per tant, jo tinc perfil propi.
Però no em dius quin és, doncs, quin està més a prop.
És que no sabria dir-te en funció de què va el termòmetre. perquè els dos comparteixen que cal un referèndum, els dos comparteixen que cal blindar el català, els dos comparteixen que hem d'avançar cap a una república plurinacional, els dos comparteixen que surgeix la llibertat dels dirigents independentistes. Per tant, jo crec que moltes vegades també hi ha un tema de feeling personal, de matisos i de formes.
Bueno, com que ets periodista de professió, estaràs d'acord amb mi que t'has escapolit o sí. Escomesa bastant bé. Escolta, en el programa que m'he llegit jo també són 35 pàgines denses, diguem, hi ha molta literatura. Em sobta una cosa que feu, que és que poseu en, diguem, l'àmbit autonòmic, per dir-ho així, accions que són purament de l'àmbit estatal. Per exemple, una que m'ha cridat molt l'atenció, dieu, tancament del CIES, els llocs on es posen les persones estrangeres. Bé, això no depèn de la Generalitat, això depèn del teu amic Pablo. Llavors,
bueno, ja m'agradaria que depengués del meu amic Pablo, representa. Perquè si depengués de Pablo ja t'assegure que estarien tancats.
Però per què ho poseu en el programa si sabeu que això depèn de l'alta administració? Em sembla una mica...
Bueno, perquè
no diré enganyós, diré una mica...
Crec que és just que la gent sàpiga també, i més formant part del govern central, quines són les nostres propostes per empènyer allí, perquè a més tenen repercussió aquí.
Sí, però si sou influents o sou en el govern de la Generalitat, no ho podreu fer, això. Ho haurà de fer Madrid igualment. Per tant, no es crea una expectativa estranya en l'elector?
No és... Jo crec que en el programa electoral tu no generes expectatives, tu expliques quines són les teues propostes, i en funció de la correlació de forces, en funció de si tens 5 ministres o 17, doncs pots tirar endavant les mesures, o si tens 5 consellers o 12. Jo crec que això és així.
Bé.
Acabem, sisplau.
Acabo. Un parell, me'n deixes, Jordi? Sí, un parell, una. Estem d'acord, Jèssica, que hi ha un independentisme màgic? T'ho dic perquè em sembla que també hi ha un republicanisme màgic, perquè en el vostre espai sempre dieu farem la república, ho porteu en el programa, farem la república. A mi em sembla que és una república que s'assembla molt a la independència d'alguns independentistes. És una cosa que es diu, però escolta'm, ad calendas greques.
Jo crec que està bé dir-li a la gent quin és el teu horitzó i cap a on vols caminar. Crec que posar terminis o calendaris que són, o que almenys no poden constatar que serà així, no ens podem permetre ara mateix generar més expectatives que es poden veure frustrades, com deia abans, per tot el patiment que portem arrossegant a Catalunya, però també pel clima d'antipolítica que tenim tan fort. Crec que segurament no és tan sexy, però crec que necessitem realisme i necessitem anar com molt amb els peus a terra.
Sí, estic d'acord, justament t'ho deia, perquè ho porteu en el programa, el de la República. I l'última, si em deixa el Jordi,
sí.
Insistiu molt en el tema de la cosa pública, la cosa pública,
sí.
I sobretot en el camp educatiu i sanitari.
Sí.
Jo, per exemple, que sóc soci modest d'una mútua, no un fons d'inversor, diguem, draconià, una mútua que té més de 100 anys a Catalunya, que es dedica a la cosa sanitària i que fa que el fet que sóc mutualista ajudi a no col·lapsar alguns serveis sanitaris. Sóc un criminal de guerra? Diguem,
no, home, no.
Lloraràs la mútua?
jo no faria mai una acusació d'aquest tipus, però sí que et faria...
Però és que no les anomeneu, per exemple. Però només sí anomeneu, faria... no sé què, com si a Catalunya hi haguessin mútues.
Que són, no, el que sí
un
que...
model, jo crec, no estrictament, diguem, del capitalisme salvatge.
Sí, jo precisament també ho dic per tu. És a dir, jo crec que és injust que la gent que ja està pagant els seus impostos per tindre un bon sistema de salut, a més, hagi de pagar el doble, perquè tu estàs pagant la teua mútua, quan en realitat jo te faria una altra pregunta.
La ajuda a que el sistema públic es col·lapsi menys, perquè hi ha una sèrie de coses que les puc fer a través de la mútua.
Però te faria una pregunta. Si tu tens alguna malaltia, que esperem que no mai, per favor, però si en algun moment ha arribat el cas delicat, difícil, de tindre una operació important, perillosa, tu et posaries en mans de la pública o de la privada?
Depèn del tipus d'operació, que és el que ha passat en la realitat i és el que fa que Catalunya sigui un lloc on les mútues funcionen. Cosa que vosaltres en el programa feu abstracció i parleu de Catalunya com si fos Madrid o València a efectes sanitaris, quan saps que no és així.
Mira, el que jo dic és, la gent que té molts diners, referències, té grans patrimonis, i a mi, bueno, jo crec que jo vull que col·laboren en el manteniment dels serveis públics. Però la gent comuna, la gent senzilla, que no té ni grans herències ni grans patrimonis, l'única cosa que té són els serveis públics. I té la sanitat. La sanitat és el gran patrimoni de la gent senzilla, de la gent comuna, i per això necessitem que estiga blindat. A partir d'aquí, si algú vol pagar-se una mútua, jo no li diré que no ho faci. El que sí que tinc clar que el que hem de fer és reforçar la sanitat pública, que va ser retallada en aquest país fa 10-12 anys, i que han passat 10 o 12 anys i ni tan sols Esquerra Republicana, que està al capdavant del Departament de Salut des de fa 5, no ha revertit aquestes retallades.
Per acabar, gràcies Francesc Marc-Àlvaro, el company de la redacció d'informatius que segueix a la campanya electoral de la Jéssica Albiach, l'Oriol Jové té les últimes preguntes. Oriol, endavant.
Sí, aviam, pel que fa als pactes, si m'ho permets, torno una mica enrere. Has posat d'exemple durant tota la campanya l'entesa al govern de l'Estat, entre les forces d'esquerres i també a l'Ajuntament de Barcelona. Clar, de fet, has recordat que els comuns no vau fer alcalde Maragall perquè volia fer govern amb Junts. Jo, com a lleidatà, m'he recordat que en les mateixes eleccions sí. Els comuns a Lleida heu fet govern amb Junts i Esquerra Republicana. De la mateixa manera que els comuns dieu que no pactareu amb Junts per Catalunya i en alguns casos com aquest ho heu fet, no sé si tens l'esperança de que el PSC i Esquerra, que ara s'estan tirant els plats pel cap, doncs puguin arribar a una entesa després de les eleccions.
Jo estic convençuda que podrem arribar a entendre'ns si jo apel·le a la generositat dels dos agents. Has posat el cas de Lleida i el cas de Lleida jo sí que vull que explicar-lo.
Que més va ser per fer fora el PSC.
Ahí està. Bueno, és que estàvem parlant d'un PSC que tenia uns comportaments caciquils importants, que veien com estava pactant contínuament amb Ciutadans, que estava remetent fins i tot contra la immersió lingüística i que a més tenia sospites de casos de corrupció. Per nosaltres, el pacte de Lleida era una qüestió d'higiene democràtica, però el que no podem fer és de l'anècdota norma. Això també volia explicar-ho.
I l'altra pregunta era, el dia que es va votar la declaració d'independència al Parlament, tu vas ensenyar el vot amb el no per evitar la posterior persecució judicial. És una cosa que sempre se't retreu, especialment
És que no és així. És que nosaltres no vam ensenyar el vot per evitar la persecució policial. Però bueno, acaba la pregunta, ara t'explica.
La cosa seria, si ara poguessis tornar enrere, ho faries igual o ho faries de la mateixa manera, ni que sigui pel fet d'evitar de veure els retrets cada dia sobre això.
Fixa't, jo crec que al voltant d'aquella votació s'ha generat una espècie de llegenda urbana. Vull recordar aquells moments dificilíssims, tota l'oposició marxa, nosaltres som l'única força que es queda a votar, ho fem per lleialtat institucional i perquè a més sempre hem defensat que el Parlament s'ha de poder votar tot, però pensàvem que era una votació suficientment important. De tant de calat, estàvem parlant de fer una declaració unilateral d'independència, que pensàvem que la gent tenia dret a saber el que anàvem a votar i més, quan a més vosaltres sabeu que en el nostre grup en aquells moments bueno, hi havia uns quants debats interns i no acabava de quedar clar quin era el posicionament. Vull recordar que mai ha hagut cap repercussió en termes penals ni jurídics cap a ninguna de les persones que va votar o que va participar d'aquella votació. Això és important. El que passa és que a Twitter s'ha generat una espècie de llegenda urbana segons la qual això seria així i de fet vull recordar les votacions més enllà de la bancada del sí. No, la bancada de Junts pel Sí que va votar sí, va haver 10 vots en contra i dues abstencions. Què vull dir amb això? Pues que fins i tot algú de la bancada independentista no va votar a favor. Per tant, allò que diuen que si nosaltres tots haguéssim ensenyat el vot, això ha tingut repercussions jurídiques o penals, no és cert. Així que jo t'agraeixo que m'ho preguntes.
No, l'Oriol Jové pregunta una cosa és interessant, que si tornaria a fer-ho d'aquesta manera, ensenyant el que va votar i tot.
És que jo no m'imagino un escenari en el qual tornem a viure una situació de l'estil com la que vam viure en aquells moments.
És periodista, Jéssica Albiach.
Ho soc. Bueno, ho soc. Ja no ho practiqué des de fa molts anys.
És una raça extingir el periodisme o no, ara que està a l'altre cantó de la trinxera?
A mi em preocupa especialment la situació de precarietat que tenen els companys i les companyes.
Estan d'acord, sí. Però jo li pregunto des d'un punt de vista de... Ha pogut patir el pitjor del periodisme, també?
Jo trobo molt a faltar fer periodisme. I jo no puc tindre queixa dels periodistes. En general crec que fan molt bona feina i jo sempre m'he sentit molt ben tractada, no tant com per alguns comentaristes o columnistes de determinats mitjans. Sé que moltes ja sabeu a què m'estic referint, però jo dels periodistes cap dubte.
Ha fet ràdio alguna vegada?
Pràctiques.
Té una veu molt radiofònica.
Doncs moltíssimes gràcies.
No, de bo, és veritat, una veu molt radiofònica.
Jo li estàs oferint una tertúlia per quan plegui de la política, eh?
No.
A mi em sembla això, que no seria el primer cop que ho fas, eh?
No. Bueno, sí, per descomptat, però és que a més que té molt veu...
No, jo la tancaria, ja, eh?
Sí, que és tertúlia, que no té veu radiofònica, però en canvi, la Jéssica Albiach té veu de ràdio, aquelles coses que dius, ostres, té una bona veu de ràdio. Tinc una última pregunta, que li faig a tots els candidats i candidates, que és, i a més, és un tema personal, que és durant 3 mesos va estar la Jéssica Albiach tancada a casa, treballant com podia treballar. treballar, però per un tema de... Ha passat el Covid, per cert?
No.
No.
Que jo sàpiga, no? Me van fer la prova, estaven en testatge en què el tenia i al final va ser una bronquitis, va. Així que no.
Perfecte. Doncs deia, durant 3 mesos va estar tancada a casa, en fi, teletreballava, però segurament algun dia també va sortir, normal. L'únic que li pregunto és, amb el tema de personal, què va fer? Llegir? Què va llegir? Si va veure alguna sèrie? Alguna sèrie? O què feia?
Doncs mira, vaig cuinar més que mai, perquè jo normalment no cuine mai i de repent va ser com allò de... Vaig tindre moments per a
experimentar. Però en sabia de cuinar o va aprendre a cuinar?
Bueno, jo sé alguns plats. Pensa que la meva besàvia era cuinera i que jo me vaig criar amb ella fins als 18 anys i, per tant, bueno, doncs alguna cosa vaig aprendre.
Amb la besàvia, perdó, que incideixim això.
Sí, fins als 18. És que ma mare em va tindre molt jove i, per tant, bueno, ma casa és com un matriarcat, besàvia, àvia, mare, tieta i ma mare, bueno, doncs ahí... Sí, i, bueno, alguna cosa i pues això, he aprofitat perquè he tingut més temps per poder cuinar.
Però ha fet alguna cosa que li surti especialment bé, Jessica Albiach?
Bueno, jo és que sóc molt d'arròs al forn.
Arròs
al forn? Soc una forofa d'arròs al forn. I aleshores he anat fent proves i millorant la tècnica.
Socarret.
El socarret.
Estem tan a favor del socarret, tan a favor.
Sí. I cada dia també intentava fer una miqueta d'esport a casa, ahí al menjador, perquè, bueno, necessitava canalitzar l'energia.
Veient algun tutorial o...?
Sí, jo m'he posat ahí un YouTube i coses d'aquestes.
Perfecte, molt bé.
I alguna app, alguna aplicació. I vaig veure una sèrie... Bueno, n'he vist algunes quantes, però vaig veure una que a mi em fa llàstima, perquè s'ha parlat molt poc d'ella i jo crec que també ens van deixar ahí en la primera temporada i no se li ha donat més volada. Damnation.
Damnation.
Damnation, Netflix. Netflix. A mi em sembla boníssima. Damnation. Sí. Pregunta-li al Pep Prieto, perquè alguna volta he parlat amb ell d'aquesta sèrie.
Damnation.
Damnation. M'agrada molt.
De què va, perdó, eh?
Mira, crack del 29, Estats Units, petit poble d'Iowa, perquè sempre que pensem en el crack pensem en les grans ciutats. Doncs no, grangers que s'organitzen per fer front als bancs que estan especulant amb els productes bàsics. I n'hi ha un predicador bandolero, és una cosa així com... que sembla contradictòria, però no, que ajuda al lideratge, i a més té una dona fantàstica, que no és per a res una dona que fa un paper convencional. I, bueno, és de veritat.
Damnation.
Damnation.
Una temporada vol dir que no hi ha segona, que no sabem si n'hi haurà segona, o ha tingut poc èxit?
De moment sembla que no, però jo estic desitjant-la en palmetes. I un llibre que em va agradar, i a més jo crec que connecta molt també amb el moment, és Què fer con l'extrema dreta en Europa, és del Guillermo Fernández, i analitza molt el cas del Front Nacional francès. I també parla, i a mi també aquesta part me resulta interessant, no només aquest cas, sinó quina part de responsabilitat tenen la resta de grups polítics perquè l'extrema dreta pugui créixer d'aquesta manera i es pugui consolidar.
En parlem el dia 14 i el 15 i quan faci falta.
Molt bé.
Jessica Albiach, ha estat un plaer.
Igualment.
Molta sort. Moltes gràcies.
Gràcies.
Jessica Albiach, avui aquí al Món a RAC1. 11:20.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.